en rellotge ens marca que són les 7:30, dediquem aquesta darrera mitja hora de programació a analitzar una mica l'actualitat, tant al municipi com a fora. Ho farem en la companyia de Toni Ferragut. Joan Ramon Bosch, benvinguts.
Hola, bones tardes.
Bones tardes.
Bones tardes a tots dos. Si voleu, podem començar parlant d'allò que ens toca més a prop, que és el municipi. Aquest dia, avui, ha sortit de fet a l'informatiu Divetres, si no m'equivoc, es parla de l'edifici de Cales Monges, al Port de Pollença, per ja sé que es convertirà en un bar. Les Monges de la Caritat són les propietàries i han decidit llogar-lo a un restaurador. Així d'aquesta manera es convertirà en una cafeteria, un edifici que fins ara havia tingut un ús social. Què vos pareix la notícia? Penseu que són les propietàries i cadascun pot fer allò que en trobi, o que preferiríeu que conservés algun tipus d'ús social, diríem?
Bé, xerré jo com a mollero.
Te toca.
Sí, segurament.
Te toca obrir temàtica.
Som relativament mollero. Home, jo m'hauria agradat que hagués tingut un ús social i suposo que n'hi ha... se li podrien donar, sobretot per la superfície i l'emplaçament i les característiques de l'edifici, s'hauria pogut donar un ús social i a més hi és fet que un edifici municipal, però jo estic pensant en un edifici municipal, hi ha tingut presència a primera línia, però també això és un desig, com molt de desitjos, no és exactament escriure una carta a Nou Reis, però s'hi sembla. Per començar, no, a lo millor no és desitjable que l'Ajuntament tingui una dispersió d'edificis, un aquí, un allà, un allà d'açà. Encara ets a té i jo crec que això no és beneficiós. I l'altre, que és un edifici que pertany a les Germanes de la Caritat, en aquesta congregació, i mos agradi o no, i per molta nostàlgia, jo mateix tinc un poc, que tinguem de l'ús i de la capella que tenia de dins, i que allà molta gent ha anat en un temps que era moll, fins no fa tant d'anys no tenia atenció metge continuada, podies anar allà a qualsevol moment, però se planteja, no hi ha vocacions, no hi ha gent per posar allà, les persones que hi havia ja precisaven retirar, eren tres persones, dues d'elles ja eren bastant majors, i bueno, la congregació hi traurà d'obves, no ha venut, a lo millor això és positiu, i se li donarà l'ús que té quasi tota la façana marítima, que jo he fet un recompte des d'un temps ara, i trobar una casa, una vivenda, un edifici que no estigui destinada a comerç, molt difícil, entre l'hotel Sis Pins i l'hotel Ullal. I no sé què dir més, vull dir que tampoc no hi ha... urbanísticament i no espanya la façana marítima, entre altres motius, perquè està espanyada, vull dir, d'edificis, i se conserva a darrere se conserva l'escoleta i bé, fonamentalment després xerrava amb en Toni, que m'estim, no vull copar la paraula, però a lo millor té qualque opinió sobre el que opinen molt de molleros, que s'havia fet una residència per la gent major, no sé.
Hombre, a veure, jo crec, quan tu feies l'exposició, hi ha hagut un moment que donaves, jo entenia, i no vull corregir, confonia este pareixia que tal i si com xerraves d'aquí era propietat de l'Ajuntament i no és propietat...
No, perdoneu, si he donat aquesta opinió no és la que volia.
Jo tenia un poc de sensació aquesta que es podria confondre.
Tens raó.
Entenc el que volia dir, que l'Ajuntament hi podies fer actes...
No, que arribaves a un acord...
O que l'administració...
Que el lloiàs, que a part de la propietat pura i dura, de la mateixa manera, per exemple, que el local de la parròquia s'utilitza molt sovint per moltes coses diferents.
Sí, però amb una diferència que allà un lloguer per un mercat es paga una quantitat metro quadrat que no es paga a segona o tercera fila.
No, en absolut.
Per tant, en tot cas, si l'Ajuntament, i jo crec que va fer molt bé crec que és un bon acord a la parròquia per allotjar de l'Iglesi. Per tant, també, si en tot cas hi ha possibilitats d'anar fent ampliacions, vull dir, per tant, d'això estem d'acord. A més, pensant que inclús l'Ajuntament té un edifici a primera línia, sí, que és Ubarcati, sí. Que fa no sé quants anys que ja és propietari i que allà està tancat inclús amb mal aspecte, dona una mala imatge,
desentona l'entorn,
sí senyor, vull dir, i per tant allà si pot fer activitats, jo hi ho he dit a altres tertulis, jo crec que és millor que l'Ajuntament en tragués una i compliria, jo entenc, vull dir, això en tot cas també seria un tècnic de l'Ajuntament que haurien de dir i tot això, però evidentment això està donat a l'Ajuntament per fer obres de caràcter social, vull dir, per tant, jo crec que si la rentabilitat que traies d'allà se destinàs a fer aquestes activitats de caràcter social, compliria el desig de la donatari, vull dir, per tant, crec que no hi hauria un conflicte, aquest tipus de conflicte leial amb aquest aspecte. I perquè també igual allà és un luxe que ja l'estigui tancat, tu estaves apuntant, vull dir, a primera línia no hi ha locals i nosaltres, l'Ajuntament en tenim un i el tenim allà. Sí. Referent, i per tant jo trobo lògic que en tot cas la congregació de les monges tregui la màxima rentabilitat, però també en tot cas hi hauria la possibilitat d'aquesta, de que aquest edifici se degradés i en el final també donar una mala imatge allà. Qualcú m'ho pot dir, i que és millor, en tot cas un edifici abandonat o una terrassa d'un restaurant. Jo crec que una terrassa d'un restaurant.
Sí, mal menor.
Mal menor, vull dir, per tant, amb aquest aspecte. I clar, evidentment, a la gent d'Humoll que han anat a escola allà o que han anat a altres serveis o inclús a altres religiosos allà, jo crec que molta gent que va començar a resar, va aprendre a resar allà, sí, que ara la capella, vull dir, per tant, sí, ha de ser, per lo menys, xollant. Sí. Vull dir, amb aquest aspecte.
Sí, veure desmuntar la capella, que per cert, jo he, és una curiositat i una anècdota, però resulta que la finestra de la capella tenia una forma diferent, era amb una arcada, que jo no vivim mai, però sempre tenien les finestres tancades. És una anècdota, no té transcendència, però sí, jo, mal menor,
jo no he estat mai
jo m'ho vaig treballar de major mai més, però bueno,
no, però vull dir,
sobredosis de religió m'ha bastat.
No, per tant és això, vull dir que gent hi va aprendre a resar o sí, tal, sí. Vull dir, per tant diem un poc aquell esperit que això mos passa un poc a tots, vull dir que sí, les primeres coses que aprens te calen molt, sí, més, sí. Vull dir, això,
i té la tendència a voler que allò permaneixi així sempre, però bé, si donem una repassada a Numolla, a Pollença, a Mallorca...
I tu has apuntat una cosa bona. En aquests moments s'ha allotjat i, per tant, la congregació de les monges encara té la propietat i, sí, per tant, no vol dir que amb un pla, jo no sé per quin pla s'ha allotjat i tal qual, però la possibilitat de poder recuperar aquesta propietat per fer-hi activitats en més de caire social en un futur. Jo crec que això és positiu.
Sí, és una idea, ara que ho dius, jo crec que seria una idea molt bona plantejar-se de cara en un futur, quan, ja que sé, les circumstàncies econòmiques i d'altre caire ho permetin, un solar molt gran, i allà efectivament se poden fer moltes coses col·lectivament profitoses.
Sí. Ah, vull dir, per tant, no sé, ara igual dic una barbaritat, perquè tampoc no sé la qualificació urbanística quina és i tal qual, però en aquests moments crec que vaig llegir o he sentit de que la façana no es podria tocar, o sigui que per tant que la característica de l'edifici quedarà ara per ara tal com està, que això m'apareix també positiu, això. Vull dir que no es pugui tallar amb aquest aspecte, però hi ha una reflexió, vull dir, per tant és tenim aquí l'edifici de Cala les Monges Noves, no hi ha a Mallorca, que és de les monges, de Sureco. I per tant, què passarà en un futur? I a més, pensant, i aquest edifici que ha estat propietat de dos personatges importants de Pollença, de don Jens Cifre Colònia i de Ramon Picó. I en man de qui quedarà en un futur?
També, el que...
I com quedaria? Perquè també amb independència això és un edifici característic i tal, que jo crec que en tot cas, jo no sé si està catalogat, m'imagino que sí, però que a lo millor s'imposa una catalogació d'aquesta casa.
Un altre apunt també seria que de la façana marítima, en aquest moment només queda com a edifici, diguem, d'un col·lectiu o que ha tingut una funció social i encara la té, només queda l'edifici
d'opositor.
I després jo li deia a Antoni, clar, ja sé que l'Ajuntament no pot fer tot bé ni pot preveure el futur, però la punta allà on hi ha, no sé, bar 1909, aquella punta fins a la... allò va ser públic un temps, i jo encara li havia com a públic, li dèiem l'edifici de la duana, perquè curiosament allà havia hagut una duana, i hi havia unes dependències municipals, i hi havia la primera iglesi d'Humoll. Era públic, i l'Ajuntament en un seu dia ho va vendre. Segurament no tots els locals, ni tot l'espai, era municipal, perquè si hi havia una duana, devia ser l'Estat. I també se va vendre, i també hi ha estat una ocasió. I després jo vull incidir ara en que, per exemple, el que passa a l'Obarcati, que està allà, fa desconfiar de que els béns que s'entreguen a l'Ajuntament s'utilitzin de manera adequada o se rentabilitzin o el que ha apuntat Antoni. Vull dir, el fruit que pugui donar aquest local se podia destinar a el que volia la sedent, la que
la
persona traspassada.
La donant.
Sí, la Cati. Bueno, la Cati. Uh-huh. I jo, quan dius de la façana, bueno, la façana de davant, clar, també sí que...
Jo... No sé si és tan, no sé si tan, no. Tan personal i tal, però per almenys una característica, vull dir, que no quedi sí, uniformada... Bueno, que no quedi...
ple d'anuncis de colorins i això, la veritat que si fins ara ha tingut una certa dignitat a l'edifici lligada a la seva utilització per part d'unes religioses, veure que no, després no apareixi tot el contrari, per exemple. Sí. Ni segons quines activitats tampoc no es facin allà.
Continuant parlant d'avui mateix, anem fins a Palma, fins a Ciutat. La zonificació i el català a la sanitat han copat aquest primer ple en el Parlament, primer ple de l'any. És un tema que ja n'hem parlat, si voleu podem comentar finalment com s'ha resolt, perquè a més si el PSIP han acordat finalment rebaixar el nivell de català requerit de B2 a B1 per metges i infermeres, és a dir, rebaixen el nivell però ho mantenen encara com a requisit, en contra del que demanaven alguns col·lectius que només volien que fos un mèrit, alegant que és prioritari que hi hagi professionals que cobreixin totes les places, que no pas la llengua en què ofereixin el servei. Vosaltres què en penseu?
Jo penso, perquè un dels arguments, no vull dir excusa, un dels arguments que utilitzen les persones i sobretot professionals que o perquè els hi faci peresa o perquè no volen o per motiu que sigui, consideren que no s'ha de valorar el coneixement de català o el coneixement de les llengües, de la llengua que se parla a les Balears. Jo entenc que per un parell de motius, i el principal és que encara hi ha molta gent que no s'expressa amb tota la fluïdesa que és necessari en castellà, jo entenc que o sanitari, o personal del món sanitari ha de poder entendre perfectament un pacient. Aquesta és una qüestió. És vera que ja no està molt temps i encara hi havia molt, ja no coneguda i encara conec alguna cosa, a lo millor residual, que s'expressa molta dificultat en castellà. Aquesta és una. L'altra, que és la llengua pròpia de les Illes Balears, les dues llengües tenen la categoria d'oficials i demanar que se parli català com a requisit ja no ho veig tan malament, per molt que en pugui entendre la gent que es reacia en aquesta qüestió. Que després ve que molta gent diu que la qualitat professional ha d'anar davant el coneixement de llengua. Això, sí, jo crec que ho posaria les dues coses en el mateix nivell. Per entendre un pacient és tan vital, és vital per poder-lo curar, per poder-lo conversar amb ell i sobre d'on pateix, etc. I en fi, jo som partidari que s'ha arribat a un acord més partidari de la defensa del català, de la nostra llengua, i a lo millor ho soe no tant, i s'ha arribat a un acord i s'han arribat en aquesta arreglo que una vegada aprovades l'oposició tens 2 anys per no tindràs la plaça consolidada fins al cap de dos, tens un pla de 2 anys per consolidar el teu coneixement. No m'apareix una mala, no ho sé, no m'apareix una mala mesura.
Sí. Veure, és un tema, i a més n'he parlat amb metges i ho hem comentat i tal. Tu has apuntat un error. Jo crec que aquí hi ha bastanta de gent encara que no s'expressa en castellà com se pot expressar en mallorquí.
En fluidesa.
En fluidesa i millor dit,
i que s'expressa
en dificultat.
Sí, i fes entendre.
Per tant, difícilment també un metge que no l'entengui pugui acertar el diagnòstic de la malaltia d'aquesta persona. Per tant, jo crec que amb aquest aspecte és necessari de que també, i a més pensem que en tot cas o metges, vull dir, per la seva formació no tenen tanta dificultat per aprendre català com un nivell que s'exigeix. Vull dir, si fos un català perfecte i tal, evidentment seria una prova de poder entendre el pacient. Jo crec que això és necessari,
essencial,
convenient, com vulguis, sobretot, i jo crec que això no influirà en que si un professional de reconegut prestigi, metge, vulgui venir a unes oposicions aquí a les Illes, per la raó que sigui, que això el pugui aturar. T'ho he dit, primer, un nivell de comprensió no és tan important, i després té més temps per adaptar-se. Jo crec que amb aquest aspecte crec que és positiu, passes endavant amb aquest sentit. Vull dir, a lo millor se trataria també un temps prudencial. Vull dir, a lo millor aquest tema l'actual govern, que és més partidari que l'anterior govern en aquest aspecte, havia d'haver estat la primera mesura que havia d'haver feta. Sí. I per tant acabar la legislatura amb una cosa ja més absorbida, més entesa, més acceptada. Vull dir, jo no era tan complicat, vull dir, per tant anar fent això, però després ara pot canviar de govern i tornant a donar passes enrere amb aquest sentit. Vull dir, hi ha coses que no entenc, que necessiten temps de maduració o fer un projecte implica temps. Aquesta és un tema de voluntat política, de que s'hagués fet tantes o no. Vull dir, per tant, crec que amb aquest aspecte sí que hi ha hagut una espècie de fallo en la planificació d'aquesta imposició, perquè inclús a la pròxima legislatura ja hi ha estat una cosa, digui-li, normalitzada. Ara encara serà conflictiva a el canvi de legislatura.
I serà tema de debat electoral, que potser hi ha coses que haurien de ser més. Això,
ara sí, segurament, jo, ara de, està de poc hàbils en aquest
jo,
sentit.
Jo, el debat de la sanitat no és aquest, vull dir, no. Si, si català o no, vull dir, si té mitjans, si té recursos...
Ja, però això és el 21M, la llengua convertida en tema de debat polític mentre sí, està per altres moltes realitats sí, que ens haurien de preocupar.
Per això, vull dir, és aquí volia arribar, és dir, que la sanitat jo crec que té altres, altres problemes més importants que aquest, que si un metge ha d'entendre-ho un pacient o un pacient ha d'entendre un metge, vull dir, sí. Amb, amb aquest aspecte crec que...
Això me recorda una situació, no sé si era el primer pacte de progrés, en què, no sé, per excessiu legalisme o per falta de dinamisme, per les dues coses, me'n recordo que el debat que hi havia, sí, autopista, desdoblament, m'estic referint...
I vaig llevar amb autopista,
i va, i bueno, què va passar? Pues que ni una cosa ni l'altra.
I va llevar amb autopista.
I va llevar amb autopista quan, i que varen començar, vull dir, a lo millor, dient tot d'una manera exagerada, el govern Mates de l'any 2003 va guanyar tal dia i jo què sé, però el cap de durar 3 setmanes ja començaven les obres. Perquè ja sabia que hi havia 4 anys, però 4 anys també s'acaben, i 40... I...
Però, no, però el tema ja s'han comentat, ja estava pensant, l'ecotassa el varen decidir i ho varen aprovar i tothom de esperar-se mig any que va entrar en vigor a mig any, vull dir, tothom deia esperar-se que entrés en funcionament en el 2017, ah, no, vull dir, era urgent, era necessari i tal, perquè eren duros, se tractava de recaudar duros,
sí.
Vull dir, i per tant, això, jo crec que era més fàcil la seva discussió teòrica i la seva implementació, i per tant, ha llegut i ha sortit sí. Al final.
No, i a més que...
De tota manera, allò amb independència d'això, sí, i ara estic recordant l'entrevista que varen fer en Arrimadas dissabte a TV3, que qualcú li va retreure de que en caràcter general xerrés en castellà o en un mitin de final de campanya i en un parlament i tal qual. I ella va dir, bueno, jo l'oportunitat de xerrar en dues llengües oficials, vull dir, per tant, li puc triar la que vulgui. Té raó. Per tant, jo quan vaig a un metge també puc triar...
És un dret.
Puc triar també el català, o no?
Efectivament.
I per tant, que m'entengui.
Sí.
És així. Ara que parles de dissabte, vareu veure el Premis Goya? O no els vareu veure?
No.
Pues ho venia a dir perquè... per comentaris que he llegit bastant per les xarxes socials i que parlaves també de Catalunya, m'ha fet pensar en això precisament que s'ha comentat molt que no els actors com a persones compromeses que són haurien de ser, aprofiten moltes vegades aquestes gales per fer reivindicacions, però no hi va haver cap comentari en relació a Catalunya sobre els presos del procés. Això s'ha comentat molt per les xarxes socials i per Twitter, per exemple. No sé com ho veus. Penseu que és una manca de compromís, que és un lloc que no hi pertocava, no sé, o que... potser varen considerar en general que era millor no mullar-se. Heu llegit comentaris, heu vist coses en relació a això?
Jo sí, i a més no sé si ha estat Pilar Rahola que ha tret una nova denominació d'aquesta esquerra que molta gent bueno, que tenia aquesta denominació de goix divin, l'esquerra divina, que exquisita, molt defensora teòrica, i li ha tret la denominació de l'esquerra caviar. L'esquerra caviar, bé, que quan té una bona taula, això, i mullar discursos, ha begut un pot de vi molt bé, però després de passar en ofets, passar un mínim compromís d'aquestes idees que es poses moltes vegades amb tanta vehemència, la cosa que envia molt. I també evidencia una altra cosa, potser pots... per recriminar en aquesta gent així de boqueta molt d'esquerra i després a la pràctica no volen compromisos, aquesta qüestió és una qüestió personal de cada una d'aquestes persones que han de fer sense dudes de la dona, tots me semblen molt bé, d'ús homosexuals, de problemes a Síria, mutilació genital femenina, com més en fora, més vehement és la defensa. I com més a prop, quan hi ha més compromís, més fluixeta, torna més fluixeta. Però, per una altra banda, això també evidencia que hi ha, no a presó, per que se manifesti segons com, quina manera, però hi ha temor, hi ha por a represàlies. Això evidencia que ha fet. Vull dir que dins la democràcia espanyola, dic que espanyola perquè és un poc diferent, tirant més a temps passats, hi ha por, man, si, per exemple, entre periodistes, no sé si és Telegón, una tal Telegón, que és una madrilenya que ha fet feina a diversos mitjans de comunicació, i ella diu que no és independentista, però és partidari de que la democràcia sigui el més completa possible, i enumerava una sèrie de llocs on ha fet feina, televisions, mitjans de comunicació, diaris, que li han dit d'això pots escriure, però només fins aquí, o voldria més que desitjasses feina a una altra banda. I això també és un ambient, una atmosfera que potser que se respira no són llastes, en fi.
Jo ha fotut una llum.
Sí, bé, jo ho veig així i hauria de ser més breu, Toni, tens raó.
No. Jo crec que no ha estat un tema de pressions. Quan tu dius això, no vaig veure les llales Goya i després la referència.
Jo diria que és un tema d'autocensura, potser.
Jo crec que no. Jo crec que bàsicament per dues coses. Primera, perquè quan aquest col·lectiu ha volgut reivindicar coses, els ha reivindicades sense, teòricament sense por, vull dir, s'han anat reivindicant. A més, jo sí que vaig veure un rato, una estona, el dissabte passat o premis aquí a Catalunya, i també hi va haver referències en uns empresonats, n'hi va haver qualcun, però també n'hi va haver moltes que no, n'hi havia de referències, evidentment, però també hi va haver molta gent que no va fer cap referència, i això no ha sortit no s'ha posat de manifest tampoc. Per tant, aquest sector dels artistes, vull dir, o dels actors, quan t'han volgut, han reivindicat coses de prop i coses de lluny, vull dir, totalment d'acord. Però jo crec que en aquest cas no s'ha reivindicat perquè la majoria
no en són conscients.
No són conscients o no creu en la possibilitat de que simplement de que la gent ja està empresonada perquè s'ha saltat el codi penal, per estar empresonat per delites, de possibles delites de rebel·lió i tal, i que no són, si recordem manifestacions anteriors o escrits anteriors a l'1 d'octubre inclús, veient que la majoria de participants allà estaven en contra del referèndum i d'aquestes coses. I inclús, no vull dir que sigui així, però també no deixa de ser una certa casualitat. La llibreria, la directora na Pilar Coixet, ja se va manifestar, i m'ho pareix perfecte, vull dir,
contrari a l'independentisme
en un procés, vull dir, per tant, ha estat un premi en aquesta manifestació, vull dir, per tant, si jo no dic que sigui així, no he vist cap pel·lícula de les nominades, per tant no puc dir ni si hi ha de quina, no quina és més bona, sinó la que més m'ha agradat, però bueno, podem pensar de que hi hagi, si una persona després que lògicament en aquest cas ni Isabel Coixet no farà cap acte de reindivitació,
no, això m'ha semblat molt bé. La qüestió està que si els,
i no vull personalitzar en Isabel Coixet,
no, però la qüestió està és que són tan hiperdemòcrates, però segons que la qüestió, per exemple, estava xerrant d'aquesta periodista, Telegón, que rep de per tot ara des de Madrid, ella diu i repeteix i torna a repetir que ella no és independentista, ella diu que és demòcrata i està a favor de que la gent se pugui manifestar i pugui votar i pugui sobretot tenir l'ocasió de votar el que ella considera convenient segons el que pensa i segons la informació que té. I el fet d'haver tancat gent i encausat tanta gent i el fet que se van produir el 1 d'octubre no són un exemple o no són de democràcia o de tolerància o de llibertat. A lo millor que aquesta mateixa gent, si hi és una situació semblant que per fortuna no s'ha donat a Escòcia o en Quebec, estaria molt a favor.
A lo millor sí, eh?
Segurament, però ja ho he dit abans, com més en fora, més comprom, més vehement.
Sí, però vull dir, jo crec que aquesta falta de reivindicació també és un poc una falta de reivindicació de... Aquest ho dius, que és un tema de... Hi ha gent que entén que és una falta de democràcia, hi ha gent que el que ha passat és un cop d'estat. Vull dir, per tant, si és un cop d'estat i jo som demòcrata, evidentment no ho puc acceptar i no ho puc reivindicar després.
No.
Vull dir, aquest és un matís i on està la retxa.
Jo, la teva opinió és benèvola i pot ser tan encertada més que la meva, però jo crec que ho temor dins aquesta situació de que hi ha quasi una militat, excepte Diario 16, una militat dins un món de mitjans de comunicació i les televisions, que no, que això de Catalunya no ha de ser així, que ha de ser comandes i tot ben amics i que no hi ha problema, això els hi pot pesar.
A més, Joan Monaguin, tot ja és una altra cosa, vull dir, abans els temes aquests de producció artística i tal qual estava subjecte a la majoria de coses, l'IVA en un 10% i després s'ha passat en un 21%. Per tant, els artistes estan reivindicant tornar a tributar en un 10%, per tant, el cine i tot això, vull dir, per tant, perquè la gent hi vagi més. En aquell moment pressa de que hi ha negociacions per rebaixar aquest tipus, per tant, si hi ha es contraproduent segons quines coses.
Clar, jo sempre he dit que la menjadora té un poder pràcticament absolut.
Costa.
Sí.
Però jo crec que més que res és un tema de que la majoria de l'acadèmia no sintonitza
sento que és que la realitat de Madrid és una altra, sí. L'acadèmia de Madrid els queda una mica lluny tot,
sí,
això.
Sí, efectivament.
Sense entrar a valorar, vull dir, si estan en el seu dret, evidentment estan en el seu dret, vull dir,
sí, sí, però bueno, la comparació que has fet a tu de el repartiment del Premi més Gaudí, també, bueno, Pilar Rahola també podia mirar un poc cap a la seva.
Clar, teòricament allà, vull dir, per aquesta regla de 3, vull dir, un 90%, o per almenys un 50% hauria d'haver reivindicat. Jo no vaig veure tot, vaig veure un rato, no. I vaig veure que hi havia gent que reivindicava i tal.
Premis Goya molt poc temps.
I el Goya no vaig veure res.
Han arribat així les 8 i 4 minuts, posant per tant punt i final en aquesta tertúlia. Gràcies al Dost. Molt bé, la setmana
aquí
ve.
Val. Molt sentit la setmana aquí ve.
I així acaba aquest programa d'avui. Passen 4 minuts de les 8. La programació continuarà demà de matí aquí a Ràdio Pollença amb el Fil Parlant de partir a les 9 del matí amb Joana Solivelles i Maria Benassa.
Sempre tendré sa duresa des meu cor com una pedra. Sempre seré transparent com un